El directo empezó a las 12 con Javier Tebas dando dinerito. Dinerito fresquito al Barça para poder inscribir al enanito. Perdón.
És evident que està com un llum de carbur, però el Gerard Romero ha aconseguit fer de la informació esportiva un espectacle, un entreteniment més a Twitch, que és una plataforma que fins ara semblava reservada només per gamers. Fa dos anys que va posar en marxa un canal que va batejar amb el nom de Gigantes i on acumula més de 330.000 seguidors. Ara mateix, Romero és el 65è streamer del món en número de seguidors a Twitch, el número 10 en castellà. Aquest matí volem parlar del fenomen Gigantes, de les seves emissions, dels seus directes, de les seves hackes amb el seu protagonista. Connectem amb Gerard Romero. Gerard, què tal? Bon dia. Ai, sentia que està aquí. Està en directe.
Bon dia, senyor Basté, no?
Bon dia.
Gravíssim, no?, aquest moment històric.
Gravíssim. Espera, que vull saludar l'Albert Lloreta, que aquest any ens parlarà habitualment de tendències a internet. Bon dia, Albert.
Què tal, bon dia.
Com estàs? I també a la Paula Carreras, que ens acompanyarà aquesta temporada. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
Bon dia. Bé, Albert, abans de parlar directament amb el Gerard, acabes de posar en context l'univers Gigantes, segons la teva mirada.
Clar, és un cas que jo diria fins i tot excepcional per Twitch, no? És un canal que en dos anys ha crescut, com tu deies, fins a ser el desè més amb més seguidors en castellà, i que l'altre dia, no?, en l'especial que va fer de tancament del mercat de fitxatges, va fer 14 hores en directe i va aconseguir 3 milions d'espectadors acumulats. Al punt alt hi tenen 150.000 seguidors en directe. És a dir, em sembla que, a part d'això que deies, no?, el no ser específicament de videojocs és un cas força d'estudi.
Ara estàs en directe, Gerard?
Sí, senyor. Ara mateix estem amb la trupe, que estem oferint mig entrenament del Barça i 6.000 persones en directe, sí.
6.000 persones en directe a les 11:20 del matí. Mm. Amb quina regularitat fas emissions, Gerard?
Doncs normalment estem cada dia de 12 a 2 del migdia, que és una mica l'hora Gigante per excel·lència, des que vam arrencar allò el projecte fort al setembre passat, i per tant doncs és com una hora fixa, cada dia de 12 a 2. Després als vespres, doncs els dies de mercat, evidentment, quan hi ha qualsevol cosa, engeguem el directe i expliquem tot el que hi ha, però si no al vespre, doncs entre les 10, quarts d'11, també encenem una miqueta. I després, doncs, tots els partits del Barça, que també és una mica el punt àlgid, la prèvia, el partit i el postpartit, que una mica és l'eix principal que ens entreté i que ens belluga tota la programació que tenim a Gigantes.
Des d'on emets?
Doncs mira, des d'una habitació al costat del meu dormitori i de la meva senyora. Vull dir, vam habilitar el setembre passat una de les tres habitacions que tenim a casa, amb un estudi, que vam haver de fer d'unes obres i insonoritzar, perquè els veïns van dir que si era boig, cridant a les matinades i tocant una campana i fent unes caques, i va provocar doncs, que haguem d'insonoritzar una de les sales, que ens va costar un ull de la cara, perquè evidentment tot això de la insonorització doncs, ja ho sabeu, els de la ràdio i aquestes coses, i vam insonoritzar una sala, i aquí estem, petiteta, en el nostre espai, i bé, aquí amb una mica de gespa que tenim posada a la part darrera per ambientar una mica, amb quatre escuts, amb quatre històries, i aquí, doncs amb un bon equip tècnic, al final és el que necessites, un bon ordinador, uns bons micròfons, uns bones càmeres, i gaudint cada directe d'una comunitat que jo... Per mi és el gran secret d'aquesta família de Gigantes. Jo crec que la gent del Barça, Jordi, i els que sou a taula, crec que tenien una falta de trobar-se en un punt, i ja no només tot l'aficionat del Barça català, que l'aficionat del Barça català doncs, té la sort d'escoltar la ràdio, de veure tertúlies televisives a l'11 o a 8TV o on sigui, i llavors doncs, tenies uns espais. Jo crec que a nivell d'Espanya i a nivell del món doncs necessitaven una plataforma per unir tot el barcelonisme, i jo crec que el que mica en mica és el que estem aconseguint ara mateix.
Tu te'n recordes del primer dia que vas emetre?
Jo me'n recordo perquè va ser el novembre del 2020, que vam fer uns partits de futbol. Vam fer uns partits de futbol del FIFA, perquè tenia uns amics molt pesats i em van dir, escolta, entrem a això de Twitch, anem a fer uns partits allà. Em dic, jo no m'agrada a mi jugar, saps? Vull dir, jo prefereixo fer un petit programa i aquestes coses, però jugar no. Bueno, però anem a provar de començar a fer això, a veure què passa. I bé, doncs jugàvem a FIFA i jo feia la retransmissió dels partits del FIFA amb uns quants, que, bueno, doncs, que encara a dia d'avui, després de gairebé dos anys, hi són per aquí, no? Però sí, vam començar així.
A nivell humà, quants col·laboradors comptes, ara?
Doncs des de la meva senyora, que és la jefa de tot, que ella també ha deixat la seva feina a Mediapro aquest estiu i que per tant està de ple al projecte, doncs hi ha l'Elis, hi ha l'Arnau, hi ha en Juli, hi ha Arnau Jaumira, en Juli Claramunt, el Carlos Montfort, és una mica el gran gruix. Som aquestes cinc persones, després hi ha en Carles Baró, que és una mica l'home que ens fa els dissenys, i sobretot el que hi ha és molt gigant a tot arreu. Basté, jo estic acollonit, vull dir, és com un punt de taca d'oli, perquè restaurants, aeroports, hotels, a cada lloc on pot passar alguna cosa, aquest estiu hi havia un gigante. I si el Boden Mateu o el Boden Laporta o algun jugador estava a algun restaurant, només havien de dir està passant alguna cosa, fotia un d'aquests crits que alguns ja saben de què va, i llavors rebíem alguna fotografia o algun missatge de no, és que jo estoy al lado de Laporta o és que jo estoy en el restaurante de Mateu. I aquesta comunitat que hem creat és el gran equip, és aquesta família gigante que tenim repartida per aquí i per tot el món, perquè aquest estiu, doncs, la gira americana hem tingut gigantes a tot arreu de la gira. I a tot arreu, doncs, anàvem tenint imatges del que estava passant gràcies als gigantes.
Ara parlarem d'això del Mateu que comentaves i de Laporta, però els ingressos et surten dels subscriptors, de la publicitat, de la venda de merchandatge, de què exactament?
Els ingressos es reparteixen bàsicament doncs, amb les subscripcions que cada dia la gent et va oferint. Al final, tothom que té Amazon Prime té la possibilitat de donar el seu Prime a un canal de Twitch i, per tant, doncs, la gent que ens està escoltant ara mateix i està comprant habitualment a Amazon, doncs ell sap que a través del seu compte té un Prime que el pot compartir al canal. Llavors, això és una part important. Hi ha gent que, en canvi, et paga doncs, com si fos una subscripció de Netflix o d'HBO, del que sigui, cada mes. I després tens la part de tota la publicitat que genera la plataforma, que evidentment, a més audiència tinguis, a més història belluguis, doncs et puja, no? Et puja la mitjana dels ingressos. I evidentment, doncs, amb els números que ara mateix Gigantes doncs, aquest estiu està fent, a nivell publicitari, això t'ho genera. I després les marques que estan despertant ara mateix, doncs, de dir, ei, que volem entrar aquí, volem estar al teu overlay, que l'overlay és la imatge que tenim al canal de Twitch, o volem fer una venda amb tu perquè volem que vinguis aquí a fer un Gigantes, que això també està passant, doncs aquests són els ingressos. I, evidentment, després la marca, que aquí la jefa de màrqueting és la meva dona, l'Elis, doncs que des de gorres a samarretes a dessuadores, doncs estem acollonits perquè, bé, doncs estan sortint les coses que bueno, ni ens ho esperàvem i hem esgotat samarretes aquest estiu, hem esgotat gorres i amb tirades doncs, que deies, ostres, no saps valorar ben bé, però estem una mica superats.
No em diràs quan ingresses el mes, no?
No, perquè jo tampoc et pregunto quan ingresses tu al mes,
bé,
no?
Bé, llavors... Sí, això me recordo que m'ho deia una companya fa molts anys que em deia, tu quan cobres? I dic, a tu t'importa.
Sí, llavors...
Però vull dir, jo... et guanyes... Vaja, o sigui...
Aviam, molt perquè... millor, molt, molt millor segur, la vida, segur, molt millor segur, la vida, segur. Vull dir...
Perquè jo... hi ha una cosa, Gerard, perdona, que et talli, hi ha una cosa que... És a dir, normalment, això ens passa a tots que tenim una gràfica que sabem quanta gent ens escolta, quanta gent ens veu, etc etc. Segur que tu hi ha... alguns moments d'aquests últims... Jo m'atreviria a dir, potser m'equivoco i no vull ser molt agosarat, i si m'equivoco em rectifica, Romero. I jo crec que hi ha alguns dies... Jo crec que d'aquests últims temps... Aquests últims temps, vull dir, de gener cap aquí, que és quan fas el crec. Estàs d'acord o no?
Sí. Els catacrecs definitius han estat aquest estiu.
Aquest estiu, per exemple, moment... aquest.
Ho acabes de dir. Ojo, que acaba de caer una subscripció. Espérate. Vull fer una jaca. Un moment, aguanta. Aguanta.
Momento.
Yo tengo que agradecer a la gente. Un saludo, Luis.
És el dia de Luis Suárez, que sí. Li vas fer una jaca. El Luis Suárez ha tingut sempre molt bona relació, això ho ha dit el propi Gerard, molt bona relació amb Luis Suárez, no en tenia res. Allò es va fer viral, absolutament viral.
Això... Però clar, aquest vídeo és de l'octubre de l'any passat.
Sí, però es va fer viral entrevista. A través de la xarxa. I, llavors
I es va fer... viral aquest estiu perquè l'usuari, Berlustinho, el penja, l'Ibai... ho veu a través d'un paio seu que li porta xarxes i llavors això agafa una viralitat, cada cop i volta està tot arreu, el vídeo de l'Ibai té 4 milions i mig de reproduccions en pràcticament 24 hores i tots els streamers del moment, doncs des de The Grefg Auron, Ibai, el Xocas, tothom de cop i volta està parlant del fenomen de la jaca, del jaca, que diu Auronplay, que em fa molta gràcia. I llavors tothom parla d'aquesta jaca. Aquells dies van entrar gairebé 30.000 seguidors en una setmana. I vaja, i era una bogeria, perquè a qualsevol lloc on sortíem la gent volia que li fes una jaca i volia una jaca. Però clar, nosaltres portàvem des del mes d'octubre fent jaques i jo ja no podia fer jaques perquè al final era una subscripció, una jaca. I clar, això va arribar un moment doncs que hi ha dies que poder tenim 300 subscripcions en un programa i no pots estar fent 300 jaques perquè al final acabaríem rampes als braços.
Per la, per la gent que no sàpiga el més similar que sap del que és una jaca és la que galopa i corta el viento quan passa per el puerto Caminito de Jerez, pots explicar què és una jaca per la gent que no ho sàpiga i que no estiguis escoltant ara?
Una jaca és un invent que un dia, de cop i volta, jo, la música aquesta que us he tirat, que ara sí. La podria tirar, que em sembla que sonaria, a veure si el Nieto no em mata. Això ho esteu escoltant, no?
Perfectament.
Sí, doncs és un moviment que cardo amb els braços, que un dia vaig dir, hòstia, vaig a fer aquesta tonteria. Llavors, moc els braços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, faig així uns moviments de braços i com unes explosions amb les mans, i aquesta era doncs com un punt d'agraïment. Al principi començava tocant una campana que tenia per agrair, i llavors doncs, era muntar un show d'agraïment de que la gent doncs posi la seva subscripció. Vull dir, és una història surrealista, però que li dona un punt de show i d'espectacle que jo crec que és el que necessita aquesta plataforma per entretenir, perquè com molt bé dèieu ara a l'inici, doncs al final som un rara avis a la plataforma. La plataforma, normalment la gent va buscar una gent que està fent un gaming i que fa coses d'aquestes. Nosaltres, doncs, anem una altra història. Clar, la jaca pot ser similar als All Blacks de rugby, però guardant molt les distàncies, perquè evidentment jo no faig cap moviment de cames i allò és una jaca com Déu mana, no aquesta jaca sui generis que ens hem inventat aquí a Gigantes.
Escolta'm, Gerard, quan ara parlaves de... dels streamers, que es diu la paraula exacta, és que aquí m'ajudaran el Lloret i la Paula per explicar-ho tot plegat. Tu tens seguidors, tens espectadors, tens
subscriptors,
no?
Sí. Subscriptor seria el més fidel, el sí. Més fidel, i la resta doncs segurament són els que tenim una mica més, com t'ho diria, pues els que... Oh, compte, Basté, per favor. És que ha entrat Terra i Mair, que ha regalat 10 subscripcions, i llavors li haig de fer una hack encara que estigui en directe, m'ho permet, ja que si li
puc redimir. Fes la hack, va, vinga, va.
Jo estic movent els braços, sí. Llavors faig cop sec, i llavors faig un altre cop sec, un segon, i llavors faig... 1, 2, 3, 4, 5, 6, bellugo els braços, creu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, i llavors bellugo una mica més, 1, 2, 3, 5, 6, és surrealista això, 1, 2, 3, 4, 5, ja està. Va. Perdona, i no sigueu rates i no tireu més, perquè si no, no podria acabar amb la conversa amb en Basté, per favor.
Hi ha una cosa que és molt important, que és que fixa que el control el porta des de Twitch. És a dir, el control de l'entrevista es porta des de Twitch, perquè ell ara la hack espera que entre aquí i tal, no sé què. Deia que tu, bàsicament, avui ho estàs fent en català, però bàsicament tot aquest temps ho has fet en castellà. I això sí. Genera també, si ara, per exemple, m'estan indicant des de la redacció, que t'estan seguint també, que ara que està parlant en català tens merder al xat perquè hi ha qui s'ha queixat, han sortit els altres a defensar el català, amb la qual cosa també això és un debat que està obert i permanent, és clar.
Sí, però saps què et dic? Que és una de les coses que al final se'n podrà acusar, hi haurà gent que t'anirà a buscar una mica les pessigolles de com pot ser un tio com tu de Catalunya que li doni tan poc valor al català. Doncs mira, nosaltres tenim un punt, Jordi, que... A mi m'emociona que un tio de Madrid, que un tio d'Andalusia, que un tio gallec em digui, hòstia, estem aprenent, saps? Estem aprenent català amb vosaltres. I això és molt maco. I sempre hi haurà algú que tocarà els nassos doncs, quan hi ha 7.500 persones. Algú et podrà dir alguna cosa. Però un la mare que et va parir que contínuament renego jo amb qualsevol cosa, per si m'equivoco, per si foto aquí una jaimitada o no sé què, doncs aquestes coses són aquells detalls que la gent es queda. Jo les rodes de premsa de Xavi les emeto en català sense traducció. Quan acaba fem un resum, però la gent respecta el català i l'entén. La porta, quan parla i fa una roda de premsa, jo la meto en català. Vull dir, jo aquí, sobretot perquè bàsicament la llengua del club és el català i s'ha de respectar. I per tant, jo aquí sóc molt curós en aquest tema. Intentem fer un resum, intentem fer aquestes coses, però evidentment que no diré, hòstia, portem aquí la bandera del català perquè Gigantes està fent aquí una classe de català contínuament. Però no crec que estiguem posant-nos de costat al català Gigantes.
Parlaves, abans has dit, el bo d'en Mateu o el bo d'en Laporta. Jo no et preguntaré, perquè evidentment ni tu m'ho preguntes a mi, qui ens dona les fonts d'informació? Sempre dic, sempre dic que quan les donem nosaltres diem que és una exclusiva i nosaltres mateixos, quan la diuen els altres, diem que és una filtració, efectivament. Per tant, les exclusives que treus tu o que has tret tu durant aquests mesos, que sempre t'has mogut, sigui a Twitch o sigui aquí a la ràdio, a RAC1, amb molt bones fonts d'informació, tu ara parlaves del bo de Laporta i del bo del Mateu Alemany. Hi ha gent que diu, i no sense cap, sense cap maldat, sinó que jo també ho puc pensar, que li has anat molt bé tu al Barça. Estàs d'acord o no? I que et pot arribar a utilitzar com a font de formació fiable pel club perquè té unes plataformes que ara no li funcionen com pot funcionar un Gigantes.
Doncs mira, jo et dic que amb el club jo no m'he assegut mai amb ningú. Mai. Ni amb el Departament de Comunicació, ni amb cap directiu, amb ningú. Des que hem començat, no m'he assegut amb ningú del club, perquè jo vull tenir la llibertat que poder, no podia tenir doncs, quan estava a d'altres llocs. I no estic dient que RAC1, doncs, quan estava aquí, no podia dir segons què, però sabem que t'has de mesurar més, perquè al final doncs, et miren més amb lupa. Jo aquí tinc la llibertat absoluta de dir el que vulgui. I una de les grans coses que tenim a Gigantes és el que t'he dit, la comunitat. Nosaltres, Jordi, tinc uns xavals que han fet 14 i 15 hores al carrer tot l'estiu, perquè estaven al despatx de Mateu, perquè seguien els moviments de Mateu, perquè intentàvem esbrinar. Nosaltres hem descobert un munt d'àpats perquè ens hem mogut, perquè nosaltres, i amb això ho he pres bastant de vostè, la notícia està al carrer. I al carrer és on ens vindran les notícies. I, per tant, per molt que algú ens pugui explicar coses, que us ho dic perquè em quedi aquí ara mateix, que no hi ha ningú, el català correcte, ningú al club que oficialment ens utilitzi ni ens digui, i que la gent no em vulgui creure, no em cregui, sinó que són tot entorns de gent del club. Perquè al final, si el senyor Jordi Basté té una informació i l'explica al seu millor amic, el seu millor amic, vulgui o no vulgui, l'explicarà un tercer, i en el moment que dues persones saben alguna cosa, la cosa corre com la pólvora. I si, a més, tu estàs al carrer seguint la informació, és com s'aixequen les notícies. Jo ho he dit tot l'estiu. És molt fàcil estar a una redacció, estar veient Gigantes, estar veient el que sigui, i llavors aixecar el telèfon i preguntar. Però ser al carrer és molt important. I això és el que hem fet tot l'estiu. Ser al carrer, seguir els moviments dels protagonistes i, de forma discreta i d'altres dies, doncs, d'alguna manera, una mica més, amb aquestes operacions jaula, que dèiem, operació Gàbia, que tenemos que arrancar aquí i perseguir els protagonistes per saber què passa, doncs així és com hem aixecat moltes notícies durant tot l'estiu del mercat del Barça.
Són les 11:37 minuts.
1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora 5.
Un moment en què el Romero va fer un hack
amb... Que andas para hacer deporte, tío.
Y mira que bien me muevo.
Amb l'Ibai Llanos.
No, és que si un dia...
L'Albert Lloreta, sabent que avui parlàvem amb el Romero, ha preparat una anàlisi per explicar els motius que expliquen aquest fenomen de Gigantes. Albert, la primera clau, que és la manera de comunicar...
Sí, és això que estàvem parlant tota l'estona, de la hacka, de fer el que se'n pot dir comunicació memètica, és a dir, fer tota aquesta mena de gestos repetitius cada vegada que li donen subscriptors, per exemple, i que s'acaben disseminant com un virus. Llavors, arriba a l'Ibai, de l'Ibai aquests 4 milions de visites, arriba al Grev, arriba a l'altre, diguéssim, streamer amb no sé quants milions més, i això genera una bola que va creixent i creixent, no? I tinc la sensació que en Gerard, no sé si expressament o li surt així expressar-se, en té diverses d'aquestes, no? Té la haka, té altres onomatopeies que fa, té cançons, té gestos, tenia anteriorment el tus,
sí,
no?
El tus no és el començament de tot, Gerard?
Sí, allò, però allò va ser més d'un tema de l'Instagram, sí, allò, purs, que fèiem aquella tonteria i que a partir d'aquí es va generar la festa i tot allò, sí.
Aquesta posada en escena, Albert, aquesta teatralitat, clar, els que el coneixem et diríem, hòstia, no és impostat, és que és així.
Però és que és impossible que sigui impostat, em fa la sensació, potser pots expressar-ho més, però recordem que fa directes de 14 hores. És a dir, hi ha un tema d'energia. Jo tinc la sensació que també hi ha molts d'aquests streamers que s'hi han apropat perquè, clar, el tio té com 300% d'energia i a vegades aquests streamers porten també moltes hores en directe i necessiten una mica de cafeïna vital. I jo crec que el Gerard ofereix molt això, no? I també té un punt, sense faltar, com de fer el pallasso, que també crec que és molt important en la comunicació en general a internet, de poder-la fer, de no tenir vergonya, o no ser contingut.
És que hi ha això, és a dir, a mi, i també això més d'una vegada amb el Gerard, és a dir, hi ha un problema amb el Gerard, que és que a mi I per mi el pitjor estat de l'ésser humà és la vergonya aliena. I llavors hi ha moments que per mi el Gerard les traspassava i deia, però què fa? Però què fa? Pues això és, per mi, és un dels seus grans èxits. Jo, per exemple, això, que escoltareu ara... Impossible.
¿Cómo te llamas?
Cristina.
¿Podrías saludar, Cristina, a todos los gigantes, por favor? Buenas noches, gigantes, por favor.
Buenas noches, gigantes.
¡Bravo, Cristina! ¡Aguanta, Cristina! ¿Tú eres culé o no?
No.
¿No te gusta el fútbol?
No, es de lo que más me gusta.
Clar, això és Iberdrola, no, Albert?
Si no m'erro, és una trucada que va rebre en Gerard directe i va aprofitar per fer-li una entrevista a la noia que el trucava d'Iberdrola. I això també demostra una mica aquesta intuïció memètica, per repetir la paraulota, d'aprofitar qualsevol moment per fer un producte que es pugui viralitzar i després créixer. I d'aquestes en té 40.000. Té un vídeo recopilació Gerard Romero a la web de Gigantes que és que són 20 i pico minuts que només són això, clips que tots podrien ser viralitzables o tots han sigut viralitzats, no?
En tot cas, ja per anar acabant, la clau de qualsevol projecte digital és fer més hores que un rellotge. És a dir, jo si ara et dic que de tornar als mitjans dits convencionals, això ara et passaria pel cap a tu, Gerard, o no?
Jo he rebutjat propostes. Jo he rebutjat propostes aquest estiu per entrar en mitjans convencionals i fins i tot doncs, per fer seccions o per fer coses, i jo ara mateix estic molt feliç, molt feliç, molt feliç. Jo estic molt feliç fent el que faig. Crec que, a més, seria faltar el respecte a la meva comunitat, una comunitat que a nivell de tot el món em dona molt de carinyo dia rere dia, i no ho trobo. Mira, a nivell d'hores, et posaré un exemple. Basté, ara, per exemple, he posat del dia que va acabar la Lliga, avui, tancament de mercat, saps quantes hores hem emès a Fijantes?
No.
588 hores.
Clar. I quan faràs vacances?
Doncs la setmana del 19. La setmana del 19 farem vacances, si tot va bé, i descansarem.
És la setmana que no hi ha futbol.
Correcte, la setmana de l'aturada. Jo el que crec, Jordi, que al final... la meva decisió de sortir d'aquesta casa que li estaré agraït de per vida tot el que em va donar a RAC1, perquè jo al final tot el que pugui estar mostrant, jo el que tinc la sensació que he trobat el meu espai, el meu lloc, el poder mostrar-me tal com sóc, el poder fer les meves bogeries, aquesta vergonya aliena que et donava tu i que segurament li donava alguns companys a la redacció d'esports, doncs jo aquí ho puc fer amb aquesta llibertat. I per tant, per mi això és la clau, per mi és la clau de tot plegat.
Clar, és que ho ha dit, és a dir, això, el Gerard això sol, fent això, és que és això. És això. Llavors, clar, això és meravellós.
I al final és aquestes coses, de que tothom hem de trobar el nostre espai.
Correcte.
I segurament, jo aquí, ostres, no era conscient que jo podia fer això, no? Ah,
perdona, que t'he preguntat una cosa i no m'has dit la segona. La primera va ser Luis Suárez. Em pots dir, el dia que vas dir, hòstia, això se m'està desmadrant?
Jo el primer dia que se'm va desmadrar i que vaig prendre la decisió de sortir de RAC1, per les històries que tothom ja sap i que no fa falta recordar, va ser el dia que va marxar Messi. Aquell dia que va marxar Messi, jo vaig dir, compte, perquè això, aquí pot estar passant alguna cosa.
No m'has entès. El dia, tu fent i el Gigantes, aquest any 2022, hi ha algun dia que dius, hòstia, això se m'està desmadrant ja.
El mercat. Però el mercat és que pràcticament cada dia ha passat alguna cosa, saps?
Cada dia
ha passat alguna cosa. Des del tema de Koundé, quan tothom donava per mort el fitxatge de Koundé, que llavors vam sortir un matí a les 8:30 i vam dir, no, és que Koundé serà culer. I llavors tothom em desmentia. I des de Sevilla pals i no sé quantos. I aquell moment va haver una bogeria. I després hi va haver un dia a l'estiu que vam tenir 2.500 subscripcions en una nit, en 45 minuts... la setmana posterior a Koundé hi va haver 45 minuts que la gent es va tornar boja, tothom va començar a regalar subscripcions i vam tenir doncs 2.500 subscripcions en 45 minuts que em van trucar Twitch, fins i tot, i em van dir, Gerard, Twitch España, me ha llamado de América la gente de Twitch, Amazon de Estados Unidos, diciendo que qué pasa con tu fenómeno, que qué pasa contigo. Bueno, jo no ho sé què passa amb mi, no? Vull dir, doncs que la gent ens té carinyo. No, però és que no és normal lo que està passant en tu canal. I bé, doncs només això, agraïment etern a tota aquesta gent. Hi haurà gent, Jordi, que pensi, no, però és que això de Twitch, això és de gent jove. Tu saps la quantitat de gent de 60, 70... Mira, ahir ens ha arribat un correu que hem de felicitar una senyora que té 86 anys i que cada migdia a les 12 el seu net li posa la tele Gigantes perquè l'entretenim.
És que la fons és tele, Lloreta.
No, és que és molt interessant això que esteu dient perquè sovint es parla de canvi de paradigma, el canvi de paradigma de Twitch, i fa la sensació que, el Gerard Romero, no sé si estarà d'acord, però que el seu projecte, per mi, és el que explica més bé el que passa, que és que no és un canvi de paradigma, és com una exageració, una caricatura, un alliberament del paradigma anterior. No? És a dir, el periodisme esportiu ja ha fet molts anys moltes coses de les que fa ara Gerard Romero, però potser amb més cotilles o diguéssim, no de la forma més desenfrenada. Jo, a vegades, també en dic això, caricatura, per expressar que a internet les coses es fan més exagerades i més amb tots els trets més marcats. I tinc la sensació que és ben bé això. Per això Gigantes funciona, no? Perquè acaba sent una exageració del que ja existia abans.
Gerard, una abraçada molt forta i fins molt aviat.
Gràcies a tu i deixa'm enviar un petó molt fort a tota la redacció, des de l'Edo de Valle, Sape, Parissé, Molló, Puig i companyia, Mundet, Quim, a tots... i a tota la gent de RAC1, que espero venir-vos a veure molt aviat. Gràcies, Basté, per l'oportunitat.
Una abraçada, Gerard, que vagi bé. 3:15. Aviam quanta gent sap què és Bunyol Televisió.